Bona nit, són les 10. És hora de fer debat.
Punt 7 Ràdio. De viva veu, amb Raül Giró.
Benvinguts al nou programa de Punt 7 Ràdio, un format mensual amb què volem recuperar la tertúlia amb diferents persones del municipi. Per començar, ens estrenem amb educació. Quins són els nostres objectius pel que fa a l'ensenyament? Com hem de millorar? Tot això aprofitant la Setmana per la Pau, centrada en l'educació, no només curricular, sinó especialment moral. Un esdeveniment que pretén fer-nos reflexionar sobre algunes de les qüestions que us plantegem avui i que vol veure per què és necessària la formació en tots els aspectes de cadascú de nosaltres. Així doncs, benvinguts. Per escalfar motors i aprofundir en què consisteix la Setmana per la Pau, ens visita a l'estudi de Punt 7 Ràdio la senyora Magalí Miracle, regidora de Comunitat i Esport. Magalí,
hola.
Bona nit.
Bona
nit. I gràcies per acompanyar-nos i gràcies per estrenar també a aquest espai amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i a tu, doncs, per convidar-me, la veritat.
Molt bé. Volem saber què suposa per al poble la Setmana per la Pau.
A veure, jo pel poble crec que és un moment, una setmana... important, perquè és una setmana que d'alguna manera un grup de persones fan que la gent sacsegen a la gent, jo penso. Cada any el tema que s'ha triat és un tema, doncs, per fer pensar la gent de Sant Celoni, per fer pensar els grans, els petits, a tota la població en general. És un moment de sacsejada, no? Perquè els temes que es toquen realment són temes que et fan pensar, et fan pensar i et fan remoure.
I aquest any parlem d'educació.
Sí,
per
exacte.
Què? Per què l'educació?
A veure, normalment cada any la coordinadora d'entitats, que és la que treballa la Setmana per la Pau, pensa que ells estan durant tot l'any fent reunions un cop cada mes. En aquestes reunions ells presenten els projectes que fan de cooperació i des de ja fa anys, forces anys, doncs es dedica una Setmana per la Pau. Altres anys, la Setmana de la Pau ha estat vinculada, doncs, l'any passat era amb el consumisme, un altre any amb els infants. Llavors, aquest any, a través també d'una aportació d'una escola, es va parlar del tema de l'educació, però del tema de l'educació no tant com a nivell educatiu, no? Del plantejament, doncs, de quin nivell estem tenint aquí a Catalunya o del que ens puguin afectar més o menys les retallades, sinó en l'àmbit que nosaltres com a persones hem d'entendre que hem d'estar preparats perquè així ens podem arribar allà on te decidim i podem entendre millor quins són els nostres drets per lluitar, no? En un moment que la crisi ens està sacsejant tant i que realment és un moment que s'han perdut molts valors pel camí. I jo, bueno, jo treballo amb infants, no?, des de fa temps, i això ho vius una mica, no?, els adults, i doncs ens hem deixat molts valors pel camí, no?, i arriba un punt que no penses de dir, jo haig de lluitar per això, per què, com, quines eines tinc, no?, i una mica l'educació t'aporta això, l'educació t'aporta el fet de que tu puguis lluitar i reclamar allò que és teu com a persona i com a ésser humà, no?, jo penso sobretot.
Per tant, deixem clar que és això, és una Setmana per la Pau basada en l'educació i en una educació més de valors,
sí,
que no
sí,
pas en una educació,
sí,
podríem dir, més a un àmbit, doncs, escolar o un àmbit,
sí,
de temes,
o sigui,
eh? O sigui, dels valors personals.
De l'educació envers tothom,
envers
començant des dels infants fins acabant amb la gent gran, jo penso. I els adults, els adults penso que ens hem de replantejar moltes coses.
I
la
també
veritat.
Ens hem de reeducar.
Sí. Jo, aquest any, ja et dic, el tema de l'educació ha anat per aquí, no? Perquè ve lligat, o sigui, és el fet d'educa't i transforma, no? En el moment que tu aprens i estàs constantment aprenent, veus cap on vols anar, veus que pots lluitar per aquelles coses que tu no hi estàs d'acord i que encara que siguin coses petites, tu has de lluitar cap aquí. I has de lluitar a través d'una entitat, a través de voluntariat, a través de dir Ostres, jo amb això no hi estic d'acord i m'hi poso i tira endavant perquè som nosaltres els que hem de canviar la realitat que estem vivint en aquests moments.
Educat i transforma't, de fet, és el lema d'aquestes activitats.
Exacte.
I jo també volia preguntar-te això, com ens hem de transformar, potser, a part de participar més activament, no? D'alguna manera, com en aquestes entitats, com pot ser doncs, explotar la solidaritat d'alguna forma que fins ara doncs, s'ha fet, però potser no era tan present, no? No ho havíem vinculat tant. I a part d'això, més que com ens hem de transformar, cap a on ens hem de transformar?
Home, potser? Jo crec que ens hem de transformar cap a una societat millor, una societat que no hi hagi tanta importància al fet econòmic, a una societat que no sigui jo per... No em surt la paraula, o sigui, jo prevalezco, és que ara m'ha sortit en castellà i no em surt en català. Jo, però a sobre de tothom, no. Hem de ser una societat que entre tots lluitem cap a un camí i una societat que tots ens donem suport un amb els altres. Jo ho entenc cap aquí. I una mica una societat sincera, perquè no som gent sincers, jo penso. I una mica és el fet aquest, no?, d'aprendre els valors del que estic dient ara, no?, una mica, i de ser una societat també positiva i lluitar i anar endavant.
La crisi, dins de totes les males passades que ens està jugant, això, com a mínim, ens ho està fent replantejar, potser, no?
Jo penso
no?
que en aquests moments és un factor important perquè ens està fent replantejar moltes coses... Envers els infants, crec que està sent molt important, perquè jo penso que... Clar, jo quan parlo dels infants, sempre vull deixar molt clar que el paper important són els adults, eh? O sigui, quan un infant no valora les coses, és perquè l'adult, doncs, potser s'ha de plantejar què li ha transmès amb aquest infant perquè no valori les coses, no?
Com valores la mobilització social, diguem-ne, dels salonins? Aquesta setmana per la Pau ja ha començat, va començar aquest dilluns, el dia 8... Hi ha hagut tota la coordinadora, que ara també en parlarem, perquè vull parlar de la coordinadora, quines entitats formen, però també vull saber com s'hi han implicat els salonins, com s'hi han implicat les escoles, els alumnes...
Mira, a les escoles és molt d'agrair, eh? És molt d'agrair perquè en el moment que la coordinadora els hi planteja els tallers i la feina que està fent, doncs les escoles estan completament obertes a participar-hi. Llavors, normalment, durant tota la setmana és un treball constant amb les escoles. Pensa que els voluntaris o la gent de la coordinadora és de matí i tarda, que va per les escoles, amb diferents cursos, des de secundària, primària i, bueno, a l'institut també. I llavors s'acaba el dissabte la setmana, el dissabte a la plaça, amb tota la gent que participa. Vistes els altres anys, realment es valora molt positivament. O sigui, a més, començar per les escoles... és una línia directa cap als pares, als adults, eh? I llavors és aquí on comença el camí i al final tots acaben a la plaça. Jo me'n recordo fa 2 anys que es va treballar el tema d'una nena japonesa que estava vinculada amb la Segona Guerra Mundial, amb la bomba atòmica. Aquí es va demostrar molt perquè realment es tenien que fer unes grulles per guarnir la plaça i els nens, o sigui, tota la setmana a casa van estar fent grulles. Jo tinc 2 nenes i les nenes em venien a la nit, mama, fes grulles. O sigui, en aquest sentit, i clar, evidentment, elles ja t'explicaven el perquè de la fer les grulles, que hem vist un vídeo, que han vingut uns nois que ens han explicat, i jo penso que és una setmana que es mobilitza. L'any passat amb el consumisme també es va remoure força, jo penso.
Per tant, podem dir que hi ha impacte.
Jo crec que sí. Tot i que és una setmana, però sí.
Quan s'acabarà, doncs? El
dissabte. A la tarda a la plaça.
És quan hi ha les activitats, cert, amb la festa grossa a la plaça. Anem a parlar de la coordinadora, perquè hi ha alguns salonins que potser no la coneixen. Hi ha la coordinadora d'entitats solidàries.
Sí.
Que la componen, o sigui, la componen diferents entitats. Quines entitats són i com treballen des de cada entitat i com es reparteixen els rols, d'alguna manera?
A veure, aquestes entitats, si que les enumeraré, miraré de no deixar-me cap. Hi ha l'Associació Almà d'Horitzons, l'Associació de Senegalesos Oudiodial, Càritas, Cor de Maria, llavors hi ha Creu Roja, NICAT, Proí de la Salle, Trup de Nassos, Palau Solidari, Associació d'Equatorians... I llavors sí que també hi ha persones voluntàries, a títol individual, que venen. Aquestes entitats, a part de fer projectes i activitats durant tot l'any a Sant Celoni, que s'involucren per la Festa Major, s'involucren per altres activitats que es puguin fer aquí, ells, a part, algunes d'aquestes, això no vol dir que ho facin cada any, però la majoria, algunes, doncs sí, fan uns projectes de cooperació. Per exemple, et diria que Cor de Maria doncs, treballa a Sud-amèrica, Proi de la Salle també, Trup de Nassos, doncs, segons, però sempre van doncs, a llocs amb països que oblidats, per dir-ho d'una manera, o amb algun tipus de conflicte. I bàsicament és això, no? Ells es reuneixen, ja et dic, un cop al mes. I llavors, doncs, ara es treballen també diversos temes. Ara fa cap abans de Nadal o no, pel gener, es va fer una xerrada doncs, per parlar de la cooperació, de cap on anem, bueno, de tot el tema doncs, aquest, doncs, de la cooperació en si, perquè en aquests moments de crisi també doncs, cal repensar-t'ho tot una mica, no? Llavors és una feina que fan ben bé durant tot l'any, eh?
Aquest any, a més, també hi ha tres col·laboradors
sí,
nous.
Sí, aquest any, per parlar del tema de l'educació, una mica s'han involucrat també altres entitats pel fet aquest, no? Per fet aquest de quan més siguem, més arribarem a canviar les coses, no? I en aquest sentit, em sembla que són tres entitats que s'han afegit, que penso que són tres entitats que estan fent també una feina molt, molt important. Per un cantó hi ha la plataforma d'afectats per la hipoteca, que crec que és una cosa que realment la feina que estan fent és superimportant en aquests moments. Després hi ha el projecte d'acompanyament educatiu de Càritas. Aquest projecte també l'any passat va començar i realment ha sigut molt positiu i aquí es valora, no?, el fet aquest de que la gent voluntàriament que tu estàs donant suport a uns infants, no?, per tirar endavant la seva educació a l'escola. I després, per últim, Dansa del Ventre, que aquesta entitat doncs, va vindre i va dir que ells volien col·laborar també amb la Setmana per la Pau amb tot el que calgués. Llavors, aquest any, aquestes tres entitats que no són habitualment a la coordinadora, doncs sí que s'han afegit a la Setmana per la Pau.
Deixem dir també doncs, que això està obert a totes les entitats que vulguin participar cada any.
A totes.
Per tant, que totes...
I sobretot a persones voluntàries de Sant Celoni que s'hi vulguin afegir.
Que malgrat no estan en una entitat, si realment no tenen temps per estar o per dedicar a una entitat, però sí que volen un cop al mes participar en això.
I aquí sí que s'ha d'agrair realment la feina que estan fent aquestes entitats. Vull dir, pensa que d'aquí ha sortit un conte que s'ha treballat, han sortit els tallers... I la dinàmica que es porta a les classes, amb les escoles, ha sortit tota la programació del dissabte a la tarda i, bueno, pensa que aquest mes es podria dir, o bueno, aquest mes i part d'endarrere, s'han reunit per un cop a la setmana i, bueno, i els correus van...
Amunt i avall.
Sí, realment sí.
Molt bé. Doncs de seguida els nostres tertulians ens expliquen una mica aquestes activitats. Jo, regidora, Magli Miracle, doncs, molt agraït per haver-te tingut, per haver-nos dedicat aquests minuts i haver vingut a aquests micròfons, que són de tots els salonins i que, per tant, també estan convidats de tots a venir quan vulguin.
Així jo només voldria comentar doncs, això, que la gent s'animi a vindre el dissabte a la plaça, que hi haurà tallers... i hi haurà jocs per la canalla i també és un moment de reflexió perquè hi haurà tallers vinculat amb l'educació, amb els valors i una mica va molt bé perquè realment hi ha moments que la gent toques el punt. Sí, i tant.
Doncs tots convocats a la plaça aquest proper dissabte, que serà dia 13.
Gràcies, moltes gràcies.
Gràcies, regidora.
Vinga, bona nit.
De viva veu.
Tal com hem dit al principi, el pilar bàsic d'aquest programa es basa en el debat. Així doncs, presento els convidats d'aquesta nit. Comencem per Júlia de l'Encarnación, que és regidora de Cultura i Educació de Sant Celoni. Bona nit.
Hola, bona nit.
També tenim Teresa Brutau, directora de l'Institut Baix Montseny i docent del mateix centre. Bona nit, Teresa.
Bona nit.
Tenim, per part de la coordinadora d'entitats solidàries, dos components, l'Enric Tarragó, que pertany a Trup de Nassos.
Bona nit.
Bona nit, Enric. I també tenim Nero El Mamuni, de l'associació Almà d'Horitzons. Bona nit, Nero.
Hola, bona nit.
I d'altra banda, perquè som molts avui aquí a l'estudi, tenim el Quim Mutger, que és alumne de segon de batxillerat.
Hola, bona nit.
I també tenim a Mireia Travesset, que és membre de l'AMPA del Pallarola.
Molt bona nit.
Bona nit a tots. Iniciem el debat. Una mica anirem com també vosaltres responeu. De moment us dono 20 segons per cap, que són molts i és molt. perquè em digueu, des del vostre punt de vista, què és o què hauria de ser l'educació per vosaltres, així en 20 segons. Regidora, començo per tu.
Bé, bona nit. Doncs jo per començar aquest debat tinc una frase de José Luis San Pedro, que ahir es va fer públic la seva defunció, i és una frase que a mi la vaig llegir ahir i em va agradar molt, que deia: ens s'eduquen per ser consumidors i productors i no per ser homes i dones lliures. Jo penso que ens han d'educar per ser homes i dones lliures. I quan parlem d'educació no hem de parlar només de continguts i de coneixements, sinó que hem de parlar de valors, de que ens han d'educar per ser homes i dones lliures i feliços.
Amb el tema de valors em sembla que els membres de la coordinadora teniu força cosa a dir, sí o no? Enric.
Amb això hi tenim tots, evidentment.
Sí, no, evidentment faig esment a vosaltres precisament perquè se demana per la pau que estem vivint al municipi.
Home, doncs si comencem fent petites reflexions sobre l'educació, per mi n'hi ha una que és clau, que és, no sé si és de Gandhi o del Dalai Lama, perquè això ja s'escapa ara amb el Twitter tot el dia, però la que diu, viu com si avui fos l'últim dia, aprèn com si no haguessis de morir mai.
Nero, què dius això?
Bueno, jo penso que educació és ben bé creixement. Mentre més ens eduquem, més creixem com a persones, com a ciutadans.
Teresa Brutau, directora.
Sí, home, la Júlia ja m'ha pres una miqueta la idea.
Ostres!
Però li afegirem.
Vinga.
No, per mi l'educació hauria de formar, no?, persones intel·ligents, implicades i il·lusionades. Intel·ligents no des d'un punt de vista intel·lectual, sinó intel·ligents amb una capacitat de construir, de transformar la societat, allò que no ens agrada. I ella ha dit fer persones lliures, no? Persones lliures capaces de veure què és el que està passant i capaces de transcendir aquella realitat que no ens agrada. Jo diria lliures i amoroses, entenent que nosaltres hem de formar persones que han d'entendre que formen part d'un conjunt i que, per tant, allò que facin, doncs, d'alguna manera repercutirà sobre tots.
Has parlat de transformació, em sembla que sí. Educació i transformació, en parlarem d'aquí una estona i en parlarem més profundament. Mireia, per part de les AMPAs, i en aquest cas t'enganxo a tu com a representant, en aquest cas del Pallerola, què és per tu l'educació, què hauria de ser?
Home, per mi l'educació és acompanyar els fills a un aprenentatge i a uns valors. I la veritat és que totes les coses que han dit tant la Júlia com la Teresa em semblen fantàstiques, perquè jo ho signo també. Vull dir, les AMPAs, com a AMPAs, el que volem és donar un valor afegit a les escoles i acompanyar sempre els mestres, que són els que fan la feina, diguéssim, del dia a dia, però que tinguin en compte que les educacions dels nens no només és l'escola. La família és una part fonamental, importantíssima, perquè els nens, vull dir, siguin, el dia del demà siguin persones de fet, i siguin persones, bons ciutadans. Per tant, penso que el 50%.
Després et comentaré, bàsicament, t'interrogaré sobre si els pares estan fent campana o no.
Sí, ja ho he vist, que ens han suspès.
Sí, després ho comentem amb tots i també amb els nostres oients sàpiguen de què parlem, però ho deixem per una mica més tard. Tots estem implicats en el tema educatiu i tots hem d'aprendre, però aquí tenim algú que està aprenent, si més no porta uns quants anys aprenent, sí. I està que veu l'horitzó. Quim, què és per tu l'educació o què hauria de ser?
Jo crec que l'educació és més o menys una combinació d'aquests dos factors dels que parlàvem ara. D'una banda, cal que des de les escoles es formin els joves perquè puguin introduir-se dins d'un mercat laboral i puguin desenvolupar una funció dins de la societat, i també doncs, aconseguir que aquesta funció que exerceixin doncs, els dignifiqui com a persones i com a éssers humans. D'altra banda, també cal incidir molt en aquesta educació en valors que se'ls ha d'atribuir com a humans, perquè aquesta funció que exerceixin l'exerceixin des d'un punt de vista amb uns valors crítics, uns valors morals que s'han d'inculcar en aquesta joventut.
Molt bé. Si us sembla...
Puc afegir una coseta amb el tema aquest de la llibertat? M'agradaria que formessin persones que lliurement escollissin la bondat com a el seu modus vivendi, no? Perquè a mi m'agrada molt una frase de José Antonio Marina que diu: la maldat és el fracàs de la intel·ligència. Aleshores, doncs que siguem capaços a les escoles, a les famílies, a tot arreu, doncs que les persones lliurement escollin fer el bé i no el mal. I així potser sí que canviarien les coses.
Molt bé. Abans de també continuar amb la tertúlia i per encetar un tema que és de rabiosa actualitat, perquè avui l'actualitat mana, és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictaminat en una interlocutòria sobre la immersió lingüística que el que es deia que era l'atenció individualitzada no és suficient. És a dir, quan un alumne ho demani, tota la classe en què estigui matriculat aquest alumne s'haurà de fer en castellà. Si un alumne vol que es faci en castellà, tota la seva classe haurà d'estar escolaritzada en castellà. Regidora, començo amb aquest tema per veure quina opinió en té.
Jo penso que aquí és buscar un problema on no n'hi ha. Jo ahir vaig preguntar als meus tècnics, jo des que estic aquí sabia que no havia passat, però vaig preguntar si abans que jo fos regidora havia passat, si alguna família aquí a Sant Celoni havia demanat que el seu nen fos escolaritzat en castellà, i aquí no hi ha hagut cap cas a Sant Celoni. Però és que em sembla que he llegit aquest migdia que a Catalunya han estat 17 casos. Uh-huh. Clar, si miren el número d'alumnes que tenim escolaritzats a Catalunya i només parlem de 17 casos, és veritablement buscar un problema on no el tenim. Jo ara parlaré de la meva experiència personal. O sigui, jo quan era petita vivia a Santa Coloma, en un barri d'immigrants, i jo recordo que a la meva classe hi havia només 3 nenes que la seva llengua materna era el català. La resta, tots parlàvem en castellà. Jo recordo que jo tenia enveja d'aquestes nenes que jo considerava que tenien una riquesa que jo no tenia. I jo el que volia era ser com elles. Tenir el castellà i parlar amb fluïdesa també el català. I és això el que hem d'inculcar als nens, que la llengua són riquesa, que són cultura i que no s'ha de polititzar. El que haurien de preocupar-se aquests pares és fer-li entendre als seus fills que està molt bé el castellà i que si a sobre poden saber el català i dominar-ho perfectament seria una meravella. O sigui, és buscar problemes on la societat catalana veritablement no té aquest problema.
Mm-hmm. Vull preguntar també doncs, al Quim i la Teresa Brutau, que són més afectats directament potser per aquesta sentència.
Suposo que per això ens entenem també amb la Júlia, no? Com a regidora d'Educació, perquè comparteixo plenament la seva opinió. Per mi no hauria de ser notícia, perquè per mi la llengua no hauria de ser un obstacle mai. Mai. I llavors és un dels punts més de que justament la diversitat s'hauria d'entendre com una riquesa i que formem part d'un tot i que, mira, tenim diverses formes i diverses maneres d'entendre'ns. I tant de bo poguéssim parlar 4 llengües tots. I per tant això és un fet puntual que no crec que sigui extensible a una problemàtica que està passant contínuament a totes les escoles i a tots els municipis, no ho crec. A casa meva, jo també tinc una història personal, érem bilingües voluntàriament per part dels nostres pares. El meu pare ens parlava en català, era independentista d'esquerres i la meva mare ens parlava en castellà, era més aviat de tendència de dretes i espanyolista. I aleshores jo he viscut amb aquesta diversitat i ho agraeixo. Agraeixo realment doncs, poder compartir les dues llengües. I mai ha estat un problema a casa meva el fet de parlar en ambdues doncs, contínuament.
Quim?
Jo crec el mateix, que en qualsevol cas això són casos aïllats i s'ha de tenir en compte que qualsevol llengua és riquesa cultural. Llavors s'ha d'aprofitar aquesta riquesa cultural que ens ofereix el fet de ser una societat bilingüe i aprofitar doncs, que tots els alumnes puguin conèixer igual de bé tant el català com el castellà i que es puguin desenvolupar les dues llengües, però en qualsevol cas s'ha de fer un drama d'aquesta situació perquè, com ja s'ha dit, són 17 casos aïllats i no es tracta d'una problemàtica social que estem vivint avui dia.
Mm-hmm. Molt bé. Resta de convidats?
Home, jo això ho veig bé, perquè jo des del punt de vista del pallasso, que soc pallasso sense fronteres, doncs penso que ara podré reclamar també que quan els meus fills vulguin fer el pallasso a la classe, com que els pares són pallassos, doncs tinguin el dret de que tota la classe sigui escolaritzada en pallasso. I això,
només que sigui un.
No, clar, si hi ha un pallasso que ho demana, això ara ho començaré a tramitar al tribunal, dius, al català?
Sí, doncs, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Seria aquesta via, que penso que també pot ser molt, molt alliberadora pel món dels pallassos.
Sí.
I crec que són més de 17, eh?
Fora de micros, així comentàvem una mica, aquest fet puntual, no? Que sigui justament el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dictamini això és com estrany, en aquest sentit, afegir llenya al foc. Però, si més no, això ho hauran de fer ells. Nero.
Jo puc fer una extrapolació d'aquesta idea.
I tant.
Bueno, el meu fill ja reclamarà que sigui escolaritzat en àrab, o en amazic, o en altra llengua materna estrangera. I clar, hauríem de dir el mateix, no? Que tothom hauria de ser escolaritzat en aquesta llengua.
Clar, de fet, no ho sé, per propostes?
Sí. Vols comentar, Mireia? Sí, jo penso que ens equivoquem quan barregem política i educació. És una equivocació. Vull dir, no poden anar de la mà, i més quan això és una guerra declarada. Aleshores, penso que ens haurien de deixar educació per una banda i els polítics per una altra, que facin altres coses, que realment tenim moltes vacances per altres bandes, que no es fiquin amb això, que no n'hi ha cap problema, no en tenim cap. La gent del carrer no tenim problemes, ni en català ni en castellà. No ens barallem per això. Per tant, penso que és posar problemes on no n'hi ha.
Anem a continuar, i per comentar un parell de temes que tenim preparats, si us sembla, escoltem una informació que ens porta la Gemma Pasqual.
Des del setembre s'han succeït diferents esdeveniments focalitzats en la política educativa. Aquest és un breu resum d'alguns dels aspectes més destacats. Per una banda, hi ha hagut restriccions i un descens molt evident pel que fa al professorat interí en tots els àmbits. Davant la destrucció d'ocupació que es viu al nostre país en casos com en el descens de grups preescolars, la consellera d'Educació, Irene Rigau, negava la supressió de llocs de treball.
Tot i que hàgim de modificar l'oferta de P3, baixen 128 grups, no hi ha pèrdua de llocs de treball, ans al contrari, requerirem més professorat perquè el nombre de grups creix. Aquesta és una consideració important i també que de les 128 unitats que baixen d'infantil, tant afecta la pública com a la concertada.
La consellera també reafirmava el fet que les retallades en el sector venen prefixades per les exigències de Madrid i d'Europa. En els darrers dies hem vist que és una variable que alguns grups polítics intenten flexibilitzar.
Cada vegada hi ha més gent que entès que la situació de Catalunya no són les retallades. És el símptoma d'una malaltia, i la malaltia és que ens volen fer complir amb un objectiu de dèficit, amb un calendari impossible.
Recordem que encara queden 3 mesos per endavant abans de tancar el curs.
Algunes d'aquestes informacions que han passat durant aquest curs acadèmic, des del setembre, si més no per estar una mica al dia, aquests dues qüestions que també us vull fer reflexionar o que em feu reflexió pels nostres oients, que és en quina mesura s'està notant el descens econòmic i com poden modificar-se les coses potser perquè això no ens afecti a nivell educatiu. I d'altra banda, el fet de si creieu que s'està realment destruint ocupació i de si és... Si això ens qüestiona també el model educatiu d'alguna manera. No sé si... Qui vol començar una mica per aquí? Va, Júlia.
Bueno, potser la notícia m'afecta més a mi, no? Com a directora del centre. Sí. A veure, sí que hi ha molta més precarietat laboral, en el sentit doncs, que els substituts han quedat moltes vegades, ja eren interins, ja han passat a ser substituts, molts encara no han començat a treballar en aquestes alçades de curs, persones que ja feia anys que estaven treballant amb regularitat. El que sí que us haig de dir és que dins dels centres, i com que els docents, amb la seva gran majoria, però molta majoria, són molt i molt treballadors i molt vocacionals, No hi ha un impacte sobre l'alumne, si més no en el nostre centre. Per què? Doncs perquè veient aquestes mesures ens hem organitzat de manera diferent, amb la qual cosa els professors treballen més hores a dins del centre, perquè l'alumne no ho noti, que és la llàstima. La llàstima és que les retallades afectin directament a l'alumne, que li afecten. Per què? Doncs perquè quan un professor està de baixa, que té tot el dret perquè es pot posar malalt o perquè el poden operar, perquè té una baixa de maternitat o pel que sigui, doncs no es cobreixen aquestes baixes fins al desè dia. Això podria provocar molts de problemes, però cada centre s'ha organitzat de diferents maneres, amb la qual cosa hem subsanat aquella problemàtica que ens podríem trobar, i nosaltres, com que en el nostre centre concretament som positius, ens neguem a que això ens afecti directament l'alumne, perquè si no ja és donar, o sigui, quedar encara més enfonsat, no?, en la misèria. Hem de dir, no, això sí que no ho volem fer. O sigui, reivindicarem altres coses, però, per exemple, hi ha centres que han deixat de fer sortides o que han deixat de fer moltes activitats. En això ens hi neguem nosaltres.
Aquí no? Volia arribar una mica
ens neguem a fer aquest tipus de mesures. El que sí que és veritat és que molts centres de Catalunya han pres aquest tipus de mesures. Però, clar, no, perquè és com la violència, no? A mi em peguen, doncs jo també pego. No, s'ha de trencar aquest cercle. Aleshores, el que hem de procurar, sí que estem en precarietat, cobrem molt menys, perquè, per exemple, ara la darrera mesura és que ens treuen la paga doble, ja no vam cobrar la de desembre, tampoc cobrarem la de juliol, les baixes no es cobreixen, etcètera, etcètera, etcètera. Però això no ens ha de treure que nosaltres, el nostre sentit és que l'alumne aprengui, i per tant no podem treure aquelles mesures que pedagògicament creiem imprescindibles, perquè ens estem tirant pedres a sobre, no?
Els pares, que en sou uns quants aquí, ho noteu això d'alguna manera? S'estan retallant coses o s'està realment substituint i s'està fent un nou model, no? Més econòmic potser, no més econòmic sinó més barat.
Com a pare penso que s'està fent un desastre brutal i a més es nota moltíssim, i els esforços no només arriben des dels professors, sí. Que n'hi ha molts que és cert que fan una tasca brutal i molt més enllà del que la gent la considera, sinó que a més jo penso que molts pares també estem empenyent i ajudant a que això sigui possible, és a dir,
i els ajuntaments, molt.
també. I inclús sobre la notícia que recollíem aquí sobre, clar, suposo que passa allò de que ens canta la notícia nosaltres, que som els que potser estem més implicats en l'educació, que dius, no, perdona, l'AMPA està funcionant i estem tirant endavant, però te'n dones compte que no hi ha el recolzament que hi havia fins fa tant de temps, i que la gent que té ganes, també és veritat que cada vegada són menys.
Estem parlant d'una notícia, ho comentem amb tots els oients, que es va publicar al periòdico fa dos dies, i que la Mireia em sembla... No, em sembla que la Mireia, sense llegir, la té també prou clara, que els pares fan campana.
Sí, de fet, és veritat. Ho puc afirmar, de totes, els pares fan campana. No hi ha manera de motivar-los que vinguin a l'escola. Vull dir, ni abans, que en principi no hi havia problemes perquè no hi havia crisi, estaven bé i costava motivar-los, i ara tampoc. Vull dir, suposo que també, a més, és una manera de que dir, oi, no, perquè... no tinc temps, he de buscar feina... Bé, els motius no els acabes de saber del tot bé. No ho sé, perquè ho hem provat tot ja, sincerament. Fer reunions, assemblees, motivant, fent un sorteig per a veure si motivaves la gent a venir, i tampoc. Vull dir, això és perquè vinguin a l'assemblea, doncs. I que vinguin a l'AMPA a preguntar a veure que si necessitem alguna cosa, tampoc. Vull dir, hem fet una enquesta preguntant a veure quina seria la manera d'acostar-nos amb ells, quina seria la manera de poder-nos poder-nos acostar, d'informar-los, què seria millor, un SMS, un WhatsApp, ja no sabem com acostar-nos, saps? Perquè els panells de davant de la porta de l'escola no funcionen, vull dir, les circulars no funcionen, ja no sabem què fer. Vull dir, realment qui ve és qui té voluntat de venir a veure què es fa, i que hi ha el nen a l'escola i que s'interessa pel que es fa a l'escola, que realment això és el que importa, que els pares s'interessin pel que els nens fan a l'escola, perquè l'escola fa moltíssimes coses, i jo penso que els nens se senten molt valorats quan els pares s'acosten a l'escola i s'interessen per les coses que es fan. A més que es puguin ajudar o no puguin ajudar, però que només que s'acostin i s'interessin. I ja no parlem de les coses que fem les AMPAs, que en fem moltíssimes. Vull dir, portem extraescolars... financem part de projectes de les escoles.
Aquí també volia arribar, i juntament amb aquest tema econòmic, com noteu les AMPAs també aquest descens?
Sí, nosaltres afortunadament de socis tenim gairebé totes les pares de l'escola són socis, no així a l'institut, que també ho sé, que no, no passa així, però nosaltres sí, perquè també fem, és evident, els llibres els venem des de l'AMPA, per tant qui és soci de l'AMPA té l'opció de tenir uns llibres més econòmics. I al fer-ho d'aquesta manera, segurament hi ha més gent que té més interès a venir a l'AMPA per això, perquè els interessa econòmicament, no? Però que com a, per fer altres històries, vull dir, per altres coses els pares no s'acosten. Però el que se m'ha anat al fil, em referia que com a pares en tenim molts associats, però que vinguin a ajudar l'AMPA o que vinguin a col·laborar a l'AMPA en tenim pocs. Últimament vam fer una assemblea i... per nosaltres va ser un èxit rotund, érem 50 persones, val? D'una escola que són 430 nens, que venen a ser unes 330 famílies, d'acord? O sigui que ben bé és el que posa aquí, un 9% segurament, és el percentatge de gent que podem arrossegar cap a l'AMPA.
La per resta, tant, reivindiquem no els pares una
sí,
mica d'atenció.
Sí, que s'acostin a l'AMPA, perquè de fet a l'AMPA, vull dir, dona un valor afegit a l'escola, sempre. I a més es fan moltíssimes coses.
Quim, tornant una mica a aquest tema econòmic, tu com a alumne, com perceps que, per exemple, en aquest cas l'institut està intentant això no anul·lar sortides, però, per exemple, la situació dels companys, es veu això, que no hi ha prou sortides, o que els companys no hi poden anar? O...
Sí, d'una banda es nota que per part de l'institut, dels professors i de tot l'equip directiu, hi ha moltes ganes d'intentar que aquestes retallades i totes aquestes mesures no es notin, tant en la qualitat d'educació com en sortides realment es nota. El que passa és que la situació que s'està vivint actualment és molt difícil que els alumnes no notem aquests efectes. Per exemple, nosaltres a la meva classe, com a alumnes de segon de batxillerat, hem patit efectes d'aquestes retallades. Per exemple, se'ns va posar de baixa la nostra professora, la nostra tutora, i vam estar dues setmanes sense tenir cap professora que ens donés classe. Llavors, clar, això és molt important que no passi, però si a sobre, a segon de batxillerat, que és un curs molt important en el qual ens estem preparant per la selectivitat, doncs perdre dues setmanes de curs són dues setmanes molt importants. Dues setmanes de classe que es perden i que al final doncs, no ens estan formant pel que realment haurem de fer arribat al juny. Llavors, d'altra banda també, aquest any, per exemple, hem passat de ser tres classes a ser-ne dues, i ara som 40 alumnes per classe. Llavors sembla que no, però al final una major quantitat d'alumnes per classe dificulta molt que hi hagi una educació de qualitat, perquè el professor, per moltes ganes que hi posi, no pot dedicar la mateixa atenció a 28 alumnes que a 40. Llavors al final s'acaba notant aquesta qualitat.
Júlia, no sé si vols fer alguna puntualització.
Sí, sí, a mi el que em preocupa del tema de les retallades, sobretot que estem patint en el tema d'educació i de sanitat, és que ho donem com que una cosa que és inevitable i que ha de ser així, no? I jo penso que no, que hi ha una altra manera de fer les coses i hi ha una altra manera de distribuir els recursos, igual que passa en una família, que tu tens uns diners i tu decideixes on prioritzes i quina quantitat dediques a què. Això des de l'administració pública també ho podem fer. No és veritat que com a administració, ja no només local, sinó des de la Generalitat i des del Govern Central, destinem molts diners públics a l'educació i a la sanitat. No és veritat. Si comparem amb la resta de països del nostre nivell econòmic, destinem molt poc. I ho estem assumint, perquè així se'ns diu des dels mitjans de comunicació, que això és inevitable, que gastem molt, que els serveis públics hi ha molta despesa, i no és veritat. Hi ha una altra manera de fer les coses, i jo reivindico aquesta manera de fer les coses. Nosaltres com a Ajuntament hem augmentat el pressupost d'educació, perquè per nosaltres l'educació és una prioritat. Els diners millor invertits que podem fer en el poble són els que invertim en educació. Com podem dir que volem canviar la societat, que volem millorar, que volem apostar pels nostres joves si retallem en educació? Nosaltres hem augmentat els diners que destinem al Pla Educatiu d'Entorn perquè la Generalitat no ens dona diners per fer tallers d'estudi assistit. Nosaltres doblem aquest any la quantitat que destinem al tema de socialització i reutilització de llibres. Doblem la quantitat. Hem fet reunió amb les escoles i hem detectat que hi ha famílies que no es poden permetre que els seus fills facin les sortides culturals. I nosaltres com a Ajuntament hem obert una partida, perquè un nen que no fa una sortida amb els seus companys no és només que perdi d'anar a veure un museu, és que se sent exclòs, perquè els seus companys fan una cosa que ell no pot fer. Llavors jo vull reivindicar que hi ha una altra manera de fer les coses, i no hem d'assumir amb aquesta naturalitat que no, que hem de retallar en educació i en sanitat. Doncs no, hi ha una altra manera de distribuir els recursos, perquè a mi em fa patir això que deia la Teresa. Hi ha molt bona voluntat per part dels mestres, però són persones, eh? Fins a on els hi podem demanar aquest sobreesforç?
I una cosa que nosaltres hem hagut de passar el que jo dic educació de proximitat, no? O sigui, com que, per exemple, els nostres pressupostos de l'institut, en general, tots els instituts s'han vist reduït moltíssim, amb un tant per cent molt elevat. Nosaltres, perquè tenim també una política de en què gastem i no ens ho gastem si no ho tenim, doncs no estem en situació de precarietat i de números rojos, però molts companys de molts instituts, realment hi ha molts instituts de la comarca que estan ara actualment que no poden pagar les factures de més bàsiques, ni de neteja, ja no tenen servei de neteja, etcètera, etcètera. D'aquest any acabem de cobrar la primera bestreta del 2013, una bestreta, no pas tot el trimestre. Clar, això et posa en una situació bastant límit, Sí que ens hem trobat això amb els nanos, que hi ha molts nanos que no poden accedir a les sortides, que tenen un cost. Aleshores, també ens estem replantejant aquestes sortides i dir, bé, o tenim ajudes de l'Ajuntament o fem unes sortides més pròximes, que hi pugui anar tothom i que siguin gratuïtes, perquè, clar, si no també ja entrem en uns punts de que ja no fem a les persones lliures, no? Sinó que ja tothom ja no té accés al mateix i, per tant, això és complicat.
Si no hi ha igualtat d'oportunitats...
Si no hi ha igualtat de... En fi...
Anem a entrar.
M'agradaria molt fer una aportació des de la nostra banda, sobretot de Pallassos Sense Fronteres, que una de les coses que sí que ens ha tocat ha sigut remenar escoles de molts països. I te'n dones en compte que està profundament vinculada a la quantitat de diners que es destinen a educació amb el tipus de govern. I estic posant, per exemple, aquest novembre passat vam ser a Burkina Faso, entres en una aula i si tu parlaves de massificació, doncs en aquella aula hi havia 100 alumnes per aula. Clar, parles amb el professor i et diu, no, ni sé com es diuen. És a dir, conec uns quants. A Burkina Faso hi ha una dictadura. Uh-huh. És a dir, evidentment, al govern el que li interessa, a certs governs, perdó, el que li interessa és que la gent no pensi, la gent no aprengui, la gent no s'eduqui. Uh-huh. I se n'encarregarà per als seus mitjans d'aconseguir-ho.
És que no hi ha més revolucionari que l'educació, Sí.
Educació. Estem parlant d'educació curricular, estem parlant d'educació en valors. Anem a fer incís en aquesta setmana per la Pau, que s'està portant a terme, que des de la coordinadora d'entitats solidàries esteu, sobretot, tirant endavant. I volem que ens expliqueu doncs, en què consisteix aquesta setmana, en concret aquest any. Sabem que la Setmana per la Pau s'ha fet durant molts anys, que cada any hi ha un tema. Què passa amb l'educació? Com ho moveu, això? Nero.
Bueno, aquest any el tema educació va venir del Baix Montseny. El tema el va proposar el Baix Montseny com a tema principal. I és molt interessant per el que està caient, no? I, bueno, si torno al tema anterior, per quadrar més o menys amb aquest tema, amb la que està caient ara de crisi econòmica i tot, ens estem carregant el més important de la societat, perquè, perquè clar, ens estem carregant el més dèbil, els nens, petits, les pensions, les persones que no tenen recursos, no? I estem beneficiant els bancs i els multinacionals i la resta de poderosos, no, del país. Clar, el que volem fer èmfasi en aquesta setmana per la pau, que l'eix principal de la nostra vida és l'educació. Si no tenim educació, no tenim, ben bé no tenim res.
Nero, i en el teu cas, des d'Almada, que és Almada Horitzons, de fet, quina tasca aporteu dins aquesta setmana per la pau? Més específicament et parlo del col·lectiu Almada.
Bueno, nosaltres ja fa anys que formem part d'aquesta coordinadora d'entitats i, bueno, col·laboració amb el tema que es proposi.
En aquest cas també em refereixo, doncs, us mobilitzeu juntament, per exemple, amb Trup de Nassos, amb totes les associacions, aneu a les escoles. Expliqueu-nos una mica aquesta tasca.
Bé, abans jo afegiria una cosa. Aquest any, quan es va plantejar el tema de l'educació, cada any fem una setmana per la pau, la qual cosa és brutalment irònica perquè, evidentment, durant aquesta setmana no hi ha pau, continuen haver-hi conflictes, continuen havent-hi guerres, però almenys és una setmana que nosaltres ens dediquem i procurem que les nostres energies es destinin a tractar aquests temes de pau, de cooperació, de solidaritat. I quan es va plantejar el tema per aquesta setmana, algú va proposar, doncs, fer l'educació. I vam dir, bueno, però això no és potser un tema de la coordinadora. I te'n dones compte que, evidentment, no només ho és, sinó que és un dels principals temes. És a dir, l'educació vertebra la solidaritat, entendre per què hem de ser solidaris, entendre per què cal ajudar o perquè cal tenir en compte que el nostre veí, en definitiva, és una extensió de nosaltres, passa per una correcta formació i una educació. I, evidentment, descobrir i saber què està passant més enllà de casa nostra, de les nostres fronteres, exigeix això, que tinguis ganes, doncs, d'aprendre i de descobrir i de veure-ho. A partir d'aquí, que com hem centrat la Setmana per la Pau, som unes altres víctimes dels pressupostos. Ja fa 2 anys que intentem que la Setmana per la Pau, entre altres coses, tingui cost zero, perquè creiem que hem d'aconseguir-ho. I aquest any, sobretot, ens hem centrat, tenint en compte que fèiem el tema de l'educació, amb les visites a les escoles. El que fem és ofertar una sèrie de xerrades, d'explicacions amb els nanos de les escoles. Per als més petits, per la gent de primària, el que fem és escriure un conte, un conte, doncs, que té a veure una mica amb la història, amb la idea, per intentar transmetre, en aquest cas, el valor de l'educació. El protagonista d'aquest any es diu Sokotai i és un nen que en el seu poble no té escola. I en qualsevol cas, doncs, anem als nens de primària, els expliquem aquest conte i intentem fer-lo reflexionar, no? La pregunta que acabem llançant a tots els nens en aquesta Setmana per la Pau és: i tu què fas per millorar el món? I bé, esperem que aquest cap de setmana, aquest dissabte, que farem la Festa per la Pau, doncs a la plaça de la Vila intentarem que tots els nens ens portin el seu missatge explicant què fan per canviar el món. A veure si tenim sort i ho descobrim.
Les escoles, de fet, s'estan centrant força en aquest tema de cooperació, de canviar el món, ja no només en aquesta setmana. De fet, si em permeteu, saludaré la Marisol Torrà, que és professora de la Bet Roig, que justament, Marisol, bona nit.
Hola.
Res, volia felicitar-te per la iniciativa Escola Solidària que esteu fent. Està bé, just penjada al web d'aquesta mateixa setmana, tot i que és una iniciativa que porteu molt temps ja fent, eh?
Sí, és una cosa que ja va sorgir fa molt temps i no l'havíem formalitzat massa i ara ens hem posat a posar-li una mica de cara i ulls i ensenyar-ho a la gent.
Quines iniciatives hi ha? Estem aquí fent una mica de tertúlia sobre aquesta Setmana per la Pau, sobre aquestes activitats que es porten a terme. La Bet Roig, jo pel que sé, treballa molt a tema de cooperació internacional. Una mica, sí. Quines activitats, quines coses es fan?
Sí, A veure, el projecte principal és mantenir una correspondència amb els més grans, amb els de quart d'ESO, que s'escriguin en francès amb uns alumnes de l'Àfrica, de Mali, de l'escola Mamadou Tolo, de Bandiagara. Uh-huh. I llavors, a partir d'aquí, doncs, s'estableix una comunicació molt maca i un intercanvi cultural molt bonic, no?, on tots dos aprenem una manera de viure diferent i és molt enriquidor. I llavors, quan, a més, una mica més endavant, no?, quan ja s'ha creat aquest vincle, no?, i hi ha un apreci, quan comencen a tenir problemes, no?, els nostres nous amics, doncs és maco, no?, com reaccionen els nostres alumnes, no?, que volen fer alguna cosa, no?, d'alguna manera els hi fa mal aquesta experiència, no?, quan reben una carta, no?, com ens ha passat ara, d'un nano que t'explica que ha estat 6 mesos sense poder anar a l'escola perquè amb el conflicte bèl·lic que han tingut, doncs els nens els estaven com a escuts humans, doncs clar, no és un nen de por ahí, és el teu amic, no? És aquell amic que t'ha enviat un braçalet, que t'ha explicat coses, i llavors és quan doncs diuen, ostres, fem alguna cosa, no? Què fem? Fem una tòmbola, fem un mercat de segona mà, fem punts de llibre, fem alguna cosa per recollir diners i ajudar-los d'alguna manera, no? I això, aquest és l'objectiu, no? Mm. Que fer-los sentir, fer-los moure.
De fet, si no vaig errat, demà, per exemple, organitzeu una tòmbola.
Sí, per demà tenim muntada un concert de percussió africana, una tòmbola, una botiga de segona mà, i berenar, venda de punts de llibre, una mica de tot, perquè bueno, ara que han acabat aquest conflicte bèl·lic, doncs volem ajudar-los una mica a tornar a la seva vida quotidiana i volem ajudar-los a construir un menjador escolar aquesta vegada. Tenim molts nens en aquesta escola que han de caminar 20 quilòmetres per anar a l'escola cada dia, i llavors s'estalviarien el viatge d'anar de casa al migdia i tornar un altre cop a la tarda. I bueno, estaven en vies de construir aquest menjador i ens hem apuntat a ajudar-los en la mesura doncs, que puguem.
Uh-huh. Marisol, doncs moltes gràcies per atendre'ns la trucada des d'aquí, des del de Viva Veu, i res, a veure si ens veiem aviat. La Marisol és una bona amiga que fa temps que no ens veiem, eh?
Sí, quan vulguis ens veiem. Raül, un petó a tots i gràcies.
Un petó ben fort. Fins aviat.
Adéu.
Iniciatives també que hi ha aquí des de diferents escoles, per focalitzar una mica tot. Quim, com a alumne, vinga, coses que aquesta setmana per la Pau hagis notat tu pel poble, per l'institut, participant activament.
Bé, nosaltres des de l'institut hem començat una iniciativa que consisteix en convocar tots els alumnes del centre perquè vagin a les hores de pati lliurement a exposar la seva opinió una mica d'alguns dels punts que hem tractat tant avui, que és per tu l'educació, com consideres que es podria millorar el sistema educatiu. Llavors el que fem és registrar amb una càmera de vídeo aquestes opinions per llavors obtenir doncs, tot un ventall de diferents opinions diferents idees, que jo crec que és molt important que es pugui fer sentir la gent jove, perquè moltes vegades doncs, clar, són els que precisament estan vivint aquesta situació, els que viuen l'educació de ple, i llavors és molt important que es pugui fer sentir i que es puguin veure les diferents idees que poden transmetre. Llavors, des d'aquesta iniciativa, doncs, el que aconseguim és això, un ventall de diferents opinions, idees, alternatives, millores pel sistema educatiu, que realment doncs, aconsegueixes tenir doncs, una gran varietat i algunes de molt interessants.
Mm. Regidora, aquesta setmana per la Pau, com...
Jo incidint en el que deia l'Enric, de per què es va escollir el tema de... o què tenia a veure el tema de l'educació amb la setmana per la Pau, jo aquí només faria una reflexió, és sense justícia social, sense igualtat d'oportunitats, sense que tothom pugui tenir accés a l'educació, podem tenir pau? O sigui, això és pau, de veritat? O sigui, jo penso que està molt lligat el tema. O sigui, jo penso que si no hi ha justícia social, hi ha violència.
Pels oients també que ens estan sentint, ens estan escoltant, Festa Grossa dissabte a la tarda.
Efectivament, a la plaça de la Vila a partir de les 5 de la tarda i fins que hi hagi moguda, normalment fins allà a les 7, quarts de 8, farem una festa en la qual hi ha tot d'activitats destinades als petits, però també als pares, als grans que hi vagin, i on esperem trobar-vos-hi a tots.
Molt bé. Si no m'equivoco, a santsaloni.cat hi ha a la pàgina web, de fet, hi ha un petit link de Setmana per la Pau, on hi ha un PDF que explica, de fet jo aquí tinc doncs una part, no, que ens explica tot el contingut de la Setmana per la Pau, ens parla de la festa a la plaça, i hi ha una segona pàgina on hi ha una mena de nen amb un globus, una cara amb un globus. Què hem de fer?
No, molt senzill, això és una activitat per als més menuts. La idea serà fer un gran mapa del món. En aquest mapa hi haurà tot enganxades tot de notícies dolentes, hi ha gent que està buscant notícies dolentes als diaris, els hi costa molt trobar-ne, però bueno, van seleccionant curosament allò que diuen, bueno, aquesta és mig positiva però també la retallem, ompliran el món de notícies dolentes i llavors necessitarem l'ajuda de tots els nens que ens portin la seva cara amb el seu missatge de què fan ells per millorar el món i intentarem tapar totes aquestes notícies en un acte simbòlic i rocambolès de que l'esperança dels nens que s'estan educant ara i que estan pujant ara siguin els que puguin fer que aquestes notícies desapareixin en un futur.
Molt bé. Si us sembla, anem tancant una mica la tertúlia. Us he començat donant 20 segons a cadascun perquè em plantegéssiu que era per vosaltres l'educació. Ara us en dono 20 més, una mica per concloure, si us sembla, o donar un missatge d'esperança o senzillament convocar això a la gent que vagi doncs, a la plaça o que s'impliquin les activitats, que els pares també s'impliquin. El que vulgueu, 20 segons i començo per tu, Tere.
Vinga. Doncs a mi el que m'agradaria dir a la gent que ens escolti és que cada dia, en llevar-nos, una bona idea seria doncs, recordar que tots i cadascun de nosaltres som responsables de fer homes i dones de bé. Homes de bé, homes de pau i homes lliures. I com? Com ho podem fer? Doncs nosaltres sent referents. Referents de què? De bona vida. I què vol dir ser referents de bona vida? Doncs que nosaltres mateixos tenim una alegria d'existir, que vol dir saber superar les dificultats que tenim unint-nos entre tots. Si cada dia ens llevéssim així i a l'anar a dormir penséssim quantes coses he fet per afavorir que hi hagi més homes de bé o dones de bé, doncs segurament estaríem molt reconfortats i mica en mica podríem anar canviant.
Quim, què hi dius tu?
A mi m'agradaria motivar sobretot a la gent jove perquè considero que moltes vegades tenim la sensació de que som incapaços de poder aconseguir un canvi real. I això és un problema molt gran perquè realment el que cal és un gran treball, un gran esforç, però treballant dia rere dia i a poc, com dèiem abans, realment es poden aconseguir millores. Llavors és molt important que sobretot la nostra generació tingui aquesta motivació necessària per poder aconseguir aquest canvi.
Uh-huh. 3 mesos per la selectivitat?
Sí, no, de fet, res, 2 mesos ja, sí, estem a l'entrada i bueno, amb ganes d'anar-hi també, però una mica espantats.
Molta sort.
Gràcies.
Mireia.
Doncs jo valoro moltíssim aquestes iniciatives perquè suposo que ens fan reflexionar en el dia a dia i amb l'educació dels nostres nens. Què volem fer amb els nostres nens? De fet, hem de pensar que els nens d'avui són els futurs ciutadans de demà i que això és molt important i que no podem fallar, perquè si no ho fem bé, no tenim futur.
Mm-hmm. Enric.
Jo reflexiono en una cosa, que és que hi ha una frase que diu a vegades l'important no és fer el mal, sinó... O, perdona, és, si no facis el mal, sinó que almenys no entorpeixis. Per mi no, per mi has de fer el bé. És a dir, no s'hi val a dir... Bueno, jo em desentenc, agafant una mica el que tu deies fa un moment, aquella gent que ens escolta, probablement ja està prou sensibilitzada i probablement fa els seus deures cada dia, no? Però hi ha un deure molt important que és avisar la gent que no ens escolta i que això cadascú també ho pot intentar, no? De dir, hosti, el meu petit gra de sorra pot ser avisar el veí de dir, escolta, això és molt interessant o t'has plantejat això. Aquella gent que moltes vegades veiem que estan out, intentar capturar-les i fer-les persones, també.
Personalment em sumo a la teva iniciativa i tots els oients que ens estiguin escoltant ara, si us plau, que agafin el seu veí, que l'envien a santceloni.cat/ràdio a l'apartat de Viva Veu, que és aquest programa, i que s'escoltin el programa.
Ah,
per què no? Per què no? Nero.
Bueno, jo crec que en aquest món tan salvatge, de guerres, ple de guerres i de maldats, crec que la persona es fa a l'escola. Si no anem a l'escola i si no cuidem aquest espai, amb recursos econòmics, amb sabidoria, amb tot el bo, al final no serem pas persones, serem una altra cosa excepte persones. En aquest món en què, jo què sé, amb tant de racisme, amb tant de falta de convivència, hauríem d'apostar més per l'educació, com a valor, com a punt de partida, com a punt d'arribada, com l'eix de la nostra vida.
Regidora, seu torn.
Molt bé. Bueno, jo vull animar la gent a que participi aquest dissabte a la tarda i que tothom vagi a la plaça. Vull agrair a la coordinadora d'entitats tot aquest esforç que feu cada any, aquest any en concret en el tema de l'educació. I jo vull acabar posant en valor la feina que fan els docents, els mestres. Jo penso que la seva feina hauria d'estar molt més reconeguda del que està, ja no només econòmicament, perquè la feina que fan és molt important, sinó també socialment. I jo aquí també m'afegeixo el que deia la Mireia, no? També com a pares, no? Els docents s'han de sentir també recolzats i valorats, i animar els pares també que s'impliquin més en la participació a través del consell escolar i de les AMPAs de les escoles. Jo acabaré dient, bueno, dels meus quatre avis, tres no sabien llegir ni escriure, però em va saber transmetre la importància d'educar-se i de formar-se, no? I jo, bueno, jo penso que és fonamental reconèixer la labor que fan els docents, tot i les dificultats. I com deia el Quim, no ens hem de resignar i de pensar que això que ens està passant és inevitable. Hem de lluitar i és possible fer les coses millor i d'una altra manera.
Molt bé. Doncs Quim Mutger, Mireia Travesset, Nero Elmamuni, Enric Tarragó, Teresa Borutau i Júlia de l'Encarnación, tots plegats, moltes gràcies per haver vingut i que acabi d'anar molt bé aquesta setmana i... Bé, que hi hagi molta festa el dissabte, a la tarda, recordem. I també recordem als nostres oients que la setmana que ve hi haurà un programa especial de Punt 7 Ràdio sobre la Setmana per l'Educació, en el qual doncs, podran continuar seguint tota aquesta moguda, tot aquest esdeveniment, que esperem que sigui molt seguit. Gràcies per venir a tots.
Gràcies.
De viva veu.
Com hem comentat abans, l'actualitat mana avui perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictaminat en una interlocutòria sobre la immersió lingüística que l'atenció individualitzada no és suficient en el cas que un alumne demani ser atès en castellà, ser escolaritzat en castellà, i d'aquesta manera tota la classe en què estigui matriculat aquest alumne l'haurà de fer en castellà. Una mica per valorar aquesta notícia que coneixíem avui mateix, tenim a l'altra banda del telèfon Josep Maria Cervelló, que és portaveu de Som Escola. Josep Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina valoració feu des de Som Escola d'aquesta interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya?
Bé, és un acte judicial, diguem-ne, bastant desconcertant, no? Vull dir, fins i tot podríem dir que és absolutament una sentència o una interlocutòria absurda, no? Per una banda, crea un règim d'excepcionalitat particular, no? Diu que aquell que ho demani tindrà dret a ser escolaritzat en castellà, saltant-se, diguem-ne, doncs, tot el sistema educatiu doncs, tal com està configurat, crea aquesta excepcionalitat i, per altra banda, imposa per la força aquesta excepcionalitat no només a qui ho demana, sinó a tot el seu grup classe. No? Clar, aquí hi ha una col·lisió d'interessos que pot produir bueno, el que se suposa que hi ha al darrere de totes aquestes maniobres judicials contra la llengua catalana a l'escola, no? És a dir, introduir una inestabilitat molt gran i trencar la convivència. Imagineu-vos doncs, una família que està d'acord amb el projecte educatiu del centre, que per això porta el seu fill en aquell centre, que està content doncs, que les classes les faci en català, perquè és una família que està parlant, que viu en un barri en el qual el català potser no és molt habitual i, en canvi, l'escola és l'únic lloc on el seu fill pot arribar a tenir competències plenes en català tal qual, i que, per culpa d'un altre company de la classe, doncs se li neguen tots aquests drets i se l'obliga a fer les coses en castellà quan ell no ho ha triat. No? Per tant, aquí doncs, el que hi ha al darrere de tot això és una idea que ja està incorporada doncs, en el projecte de nova llei d'educació del ministre Wert, que és que el castellà és una llengua de rang superior i que, per tant, arrossega en si una sèrie de drets que prevalen per damunt de les altres llengües i per damunt dels parlants de les altres llengües o de qui vulgui, diguem-ne, doncs, tenir un aprenentatge amb una altra llengua. No? Llavors, doncs, clar, nosaltres amb això ho tenim molt clar, no? Diem que és una llei que no es pot aplicar, és impossible d'aplicar perquè no trobarà qui l'apliqui. O sigui, no hi haurà ningú dintre del sistema educatiu català que es doblegui a fer això amb aquestes condicions, trepitjant projectes educatius de centre, projectes lingüístics, els interessos de les famílies i trencant la comunitat educativa, que és el que pretén això. No?
De fet, et volia comentar una mica també això des de Som Escola, com demanareu que s'actuï? És a dir, no només a nivell polític, a nivell de professors, a nivell de mestres, quin missatge fareu arribar?
Nosaltres avui hem fet arribar un missatge molt clar al departament, reclamant, sabem que la consellera Rigau ja ho ha dit, en seu parlamentària, reclamant que ni un pas enrere en la qüestió del català, els programes d'immersió, etc. O sigui, nosaltres reclamem que sigui el departament qui doni les instruccions precises als centres educatius perquè sàpiguen que poden actuar tranquil·lament i que la seva feina és valorada i, per tant, doncs és avalada pel Departament d'Ensenyament. I nosaltres, doncs, no cal dir, és que no cal que ho diguem nosaltres, perquè estem convençuts que avui, doncs, ja en els centres educatius, doncs, ja s'ha expressat d'una manera o altra, doncs, aquesta perplexitat davant d'una llei absurda i aquesta idea de que passi el que passi, doncs, les coses han de continuar igual a les nostres escoles, no? Sí. Nosaltres tenim un model que sobretot té l'obsessió per garantir la igualtat d'oportunitats. Perquè creu que l'escolarització en català afavoreix d'una manera clara i determinant aquelles persones, aquells nens i nenes, que no tenen el català com una llengua habitual. S'ha de desobeir. És que no es pot obeir. No es pot obeir en el sentit que és una llei absurda. Les lleis s'han de crear perquè puguin ser obeïdes i que facin un bé a la societat. Aquesta llei no fa cap bé a la societat i no pot ser obeïda.
Us sorprèn que sigui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui hagi dictaminat aquest...
No és la primera vegada que el Tribunal Superior de Justícia fa coses d'aquestes, no? Seguint, diguem-ne, evidentment, l'estela deixada pel Tribunal Suprem, no? Que és el que ha anat marcant una mica això. Però el mateix Tribunal Suprem diu que no qüestiona el sistema educatiu a Catalunya, que no qüestiona el marc general de la llei. Llavors, els del Tribunal Superior de Justícia es treuen del barret aquesta cosa de dir, bé, doncs com que no podrem com que ens diuen que no es pot segregar l'alumnat en classes diferents per motius de llengua, doncs com que no es poden separar, doncs que es quedin junts però que ho facin en castellà. O sigui, és un absurd que invalida totalment, doncs, aquests 30 anys d'escola catalana, que és un model absolutament d'èxit, diguem-ne, no? O sigui, a darrere dels programes d'immersió lingüística hi ha un èxit pedagògic.
Presentareu recursos, Maria, a vosaltres com a escola, us adherireu a...
No, nosaltres hem demanat que sigui el departament, que és el que té les eines, diguem-ne, jurídiques i polítiques per fer-ho, que faci un recurs i que mantingui, diguem-ne, aquest combat, diguem-ne, jurídic, doncs, davant d'això. Però nosaltres, evidentment, el que la nostra feina és, diguem-ne, és, bueno, la denúncia, exposar el que hi ha al darrere i mantenir la cohesió i el consens de la comunitat educativa. Nosaltres som societat civil, nosaltres ens devem a la comunitat educativa i nosaltres dins de la comunitat educativa estem, diguem-ne, doncs, refermant dia a dia, doncs, el consens social que hi ha hagut durant 30 anys al voltant de la llengua catalana. No hi ha crítica pedagògica al model. Només hi ha una voluntat fanatitzada d'un reducte polític al voltant d'algun partit i d'alguna entitat, diguem-ne, que practica l'espanyolisme lingüístic, no? i que utilitzen els seus fills com una arma contra la societat catalana, no? O sigui, no actuen en benefici dels seus fills, precisament, sinó que fan servir els seus fills, doncs, per intentar fer mal, diguem-ne, a un bé públic i reconegut com és el català a l'escola.
És l'opinió de Som Escola. Josep Maria Cervelló, portaveu d'aquesta plataforma de Som Escola. Gràcies per haver atès els micròfons de Ponsat Ràdio i fins aviat.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, bona nit. Amb això ens acomiadem. Ens retrobem a la propera edició de De Viva Veu, amb Gemma Grau i Gemma Pasqual a la producció i realització, i qui us parla, Raül Giró. Gràcies per escoltar-nos i que passeu una bona nit.